Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres els ocupes, molts d'ells conflictius, que encara vivien a l'antic Institut B9 ubicat al barri del Remei, a Badalona. Es tracta d'un dels desallotjaments més grans fets mai a Catalunya i suposa un triomf molt important per l'alcalde badaloní Xavier García Albiol. Ha fet realitat una de les seves promeses després d'una llarga batalla amb l'esquerra preocupació. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i durant el desallotjament hi ha hagut 17 detinguts per la Policia Nacional en virtut de la llei d'estrangeria i una altra persona que tenia requeriment judicial ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra. En aquest antic institut hi havien arribat a malviure fins a 400 individus, però els darrers dies molts d'aquests ja havien començat a marxar davant la imminència d'aquest desallotjament que s'ha produït avui mateix. L'operatiu ha arrencat aproximadament a partir de les 8 del matí amb la llum del dia, tal i com havia demanat la jutgessa que ha portat el cas. Un desallotjament que ha seguit molt de prop de la Iolanda Canales. Bona tarda, Iolanda.
Bona tarda. Tot i que els Mossos han arribat cap a 6:45 del matí a les immediacions del B9, on han blindat l'accés a l'edifici. I una mica abans de les 9 és quan s'han produït els moments de més tensió, quan els agents volien accedir a l'immoble, a l'interior. Alguns dels ocupants han llançat pedres de grans dimensions i també els Mossos han donat cops de porra contra els manifestants que s'hi aplegaven davant de l'antic institut. Finalment, però, han pogut entrar agents de la Policia Autonòmica, de la Policia Nacional, entre ells a la Brigada d'Estrangeria i personal dels Serveis Socials de l'Ajuntament. S'ha de tenir en compte que unes 150 persones que vivien a aquest edifici ja s'havien marxat els dies o les hores prèvies al desallotjament. Amb tot, s'ha identificat unes 180 persones i una cinquantena han demanat atenció per part dels serveis socials. I quan el desallotjament arribava ja a la seva fase final, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha deixat clar que a la ciutat hi ha unes normes que s'han de complir i, per tant, no hi ha cabuda ni per l'ocupació il·legal ni per aquells que generen problemes de convivència. En aquest sentit, ha assegurat que l'Ajuntament no destinarà ni un euro, no oferirà habitatge social a aquells que han fet la vida impossible als veïns.
Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad ni para comportamientos de personas conflictivas que perjudican a quienes precisamente cumplen la ley y a quienes quieren algo tan sencillo y tan normal como poder vivir en sus casas tranquilos.
També ha explicat els passos que se seguiran a partir d'ara. Un cop l'Ajuntament tingui les claus de l'immoble, segellaran les portes, l'equip de neteja retirarà totes les escombraries i començarà pròpiament l'enderrocament primer dels sostres. També reforçarà la presència policial durant els pròxims dies.
Y evidentemente tanto en los próximos días como tanto en las próximas horas como en los próximos días se va a reforzar esta zona y todas las de Badalona para evitar que cualquier tentativa que pueda tener alguna de estas personas de ocupar o bien espacio público o bien ocupar algún inmueble, alguna nave o algún piso, quede abortada de manera inmediata.
L'objectiu és que al solar on ara hi ha l'institut s'hi construeixi una comissaria de la Guàrdia Urbana.
Gràcies, Iolanda, des de Badalona mateix. Reaccions a aquest desallotjament dels ocupes d'aquest B9 a Badalona. Doncs anem primer al Parlament, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el desallotjament d'aquest antic institut a Badalona, perquè les lleis, diu, s'han de complir i, a més, totes les lleis. De la seva banda, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat des del Parlament que s'han derivat als serveis socials 59 de les 400 persones desallotjades aquest matí. Ha seguit la Cambra Catalana aquestes declaracions. El Sergi Tor, bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. A més, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que el seu departament, juntament amb el Departament de Salut i el d'Interior, ja havien participat en reunions prèvies al desallotjament d'aquest matí i que, per tant, eren coneixedors del que anava a passar i han tingut temps per planificar la derivació dels casos de més extrema vulnerabilitat a què estaven acreditats dins de les 400 persones que vivien en aquest edifici de Badalona. Martínez Bravo, que tu molt bé has explicat, Carles, ha xifrat en 59 les 400 persones desallotjades que necessitaven l'assistència pública de la Generalitat i que ja estan ingressades en aquests centres.
Hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament i amb serveis socials on la Generalitat, el Departament de Drets Socials, també Salut, també Interior, hi ha participat per gestionar aquesta delicada situació de la millor manera possible. Serveis socials sí que hi és, el Departament de Drets Socials sí que hi és, i de fet ja s'han fet gestions prèviament per derivar els casos de més extrema vulnerabilitat cap a uns recursos adients, i s'han derivat 59 persones.
Martínez Bravo ha subratllat que hi havia un ordre judicial per emparar el desnonament d'aquest matí i que les instal·lacions, a més, no reunien a cap mena de garantia i que no era lloc idoni per a cap persona.
Gràcies, Sergi. Tornarem d'aquí uns instants al Parlament. Han passat més coses avui a la Cambra Catalana, però continuant amb la situació que s'ha produït aquest matí a Badalona, amb el desallotjament d'aquest institut, doncs encara tenim una altra reacció, la del cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, que ha instat a les administracions a trobar una solució entre tots al drama del sensellarisme després d'aquest desallotjament d'aquest matí. Omella està molt clar: o trobem una solució entre tots, ha dit, o el vaixell s'esfonsarà.
Totes les institucions que hi ha a la societat, que són tan creatives i tenen a vegades recursos, per què no anem tots junts en la mateixa direcció? Busquem una solució entre tots per a aquesta realitat que és dura, que és molt dura i que ens interpel·la a tots. Un sol no ho pot fer.
Omella i Càritas han reclamat també avui pactes i finançament per abordar el sensellarisme, o avisen que tot sortirà molt i molt car. I arribat ja a aquest punt, el que fem com cada dia a l'estora és obrir l'àrea de serveis. Comencem parlant del temps. Continua la instabilitat arreu de Catalunya, amb risc de xàfecs importants, sobretot al sud, comarques del Montsià i també del Baix Ebre. A la resta, una jornada marcada, això sí, per el sol i també per els cels molt més clars que no pas dies anteriors, temperatures sense canvis importants. I ara el Roger Serra t'explicarà com està la xarxa viària. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Fem un repàs d'aquestes incidències. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, a la C32, quan l'autopista enllaça amb la ronda de dalt, zona de Cornellà de Llobregat. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Viladecans, diguem-ne, sortint de Barcelona, aturades almenys 3-4 quilòmetres, ja com a mínim des de la ronda de dalt, mínim des d'Esplugues de Llobregat fins a Cornellà, aturades en aquest tram B20, C32, com us dèiem, sortint de Barcelona, és a causa d'un accident. De la resta de vies ens quedem amb la C25, que continua tallada per un accident d'aquest matí a Santa Maria d'Oló, en sentit Manresa. Es fan desviaments per la sortida C60. I també continua tallada per un accident la B120, entre Viladecavalls, Olesa de Montserrat, tallada en totes dues direccions. Es fan desviaments senyalitzats. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara sí, tornem a la Cambra Catalana, al Parlament, 19 dies després dels dos primers positius de pesta porcina als Ports Senglars, a la Serra de Collserola, compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple de la Cambra. Amb 26 positius, tots ells a la mateixa zona de Collserola, Illa defensa la resposta a la crisi, però té un factor abonat per l'oposició. Va ser el seu govern qui va introduir la teoria que el brot es va originar per un entrepà en mal estat. Sergi Tor, la realitat és que a dia d'avui encara no sabem d'on va sortir el virus que està contagiant els Ports Senglars de Collserola. Avui algú ha portat una mica de llum sobre aquesta polèmica?
Doncs no. Salvador Illa té diversos fronts oberts en la crisi de la pesta porcina, alguns derivats fins i tot de l'acció del seu propi govern de la Generalitat. I és que la teoria inicial de l'entrepà i l'acusació al sector del transport és un error i falta encara d'on va sortir el brot. La resposta final a la gran pregunta, 19 dies després. Aquesta falta de resposta juga en contra de l'argument del president de la Generalitat en la gestió de la crisi. Aquest matí Illa no ha pogut a resoldre cap incògnita sobre el paper del laboratori de l'IRTA que queden entredit. Diu que encara no hi ha cap mena de certesa sobre l'origen del virus.
Avui res permet concloure que el virus provingui de les instal·lacions de cap dels laboratoris o centres que treballen amb aquest virus. A data d'avui, aquesta és informació de la que disposem. Les informacions que es traslladen a les persones que han participat en aquestes 5 línies de treball és que són procediments adequats, que les instal·lacions són les adequades i que les persones estan capacitades naturalment per fer la feina que han fet. A data d'avui aquesta és informació que tinc, però tampoc podem tenir informació concloent al respecte.
És a dir, Illa ha defensat les condicions del laboratori del IRTA, diu que no hi ha cap mena de certesa, però que encara no hi ha cap mena de conclusió final. I l'oposició ha carregat contra la gestió del PSC. Consideren que Illa havia d'haver tornat molt abans del seu viatge a Mèxic, planificat amb anterioritat, i sobretot critiquen que fos el propi govern que hagi aportat més confusió en la crisi per divulgar la teoria de l'entrepà contaminat. Mònica Sales, Junts per Catalunya.
El conseller Ordeig es va treure de la màniga la teoria de l'entrepà, insinuant públicament que l'origen del brot podia ser un entrepà contaminat. I poc després coneixíem que la hipòtesi més plausible apuntava a un laboratori que treballava amb el virus. El conseller Ordeig no va fer una relliscada, va tirar-se de cap en una piscina sense aigua. Va ser una gravíssima irresponsabilitat, va provocar alarmisme i va assenyalar un sector concret sense fonament.
Tothom coincideix que saber l'origen del brot és clau per millorar la futura prevenció. El líder del Partit Popular al Parlament, Alejandro Fernández, demana una investigació clara als socialistes i posa en dubte la independència de l'IRTA.
Han sigut vostès molt ràpids, massa ràpids, en difondre la psicotròpica teoria de l'entrepà i desprestigiar de manera insensible els transportistes, i lents, molt lents, per explicar què va passar al laboratori de l'IRTA. Ens preocupa molt que els investigats de l'IRTA supervisin ells mateixos la seva pròpia investigació. Afecta i molt a la independència i rigor de la mateixa.
I pel que fa a l'actualitat de la pesta porcina i de les seves conseqüències, en quant al mercat, amb una caiguda de preus, el mercat de 26 cèntims per mercolleida, països com Japó, Filipines, Malàisia, Taiwan, Mèxic, Tailàndia, Sud-àfrica, encara continuen tancats a l'exportació de Catalunya. La resta de mercats han acceptat la regionalització. D'altra banda, Illa també ha explicat la captura de porcs senglars. El govern publicarà cada dimarts les dades setmanals de captures. Ahir van rebre les primeres xifres corresponents a la setmana anterior. Van haver-hi un total de 1.500 animals recollits. L'objectiu és reduir a la meitat a la població de senglars a Catalunya, que oscil·larà en aquests moments entre les 125.000 i els 180.000 porcs senglars.
Gràcies, Sergi. Tenim ara una última hora, no gaire agradable. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una anciana de 85 anys que hauria patit unes cremades per un bany amb aigua massa calenta en una residència de Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia. Els familiars han presentat una denúncia, ho van fer el dilluns, i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Fons de la residència han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que els fets van succeir el 19 d'octubre passat. L'àvia, que portava 4 anys al centre, va ser derivada a urgències pel servei d'infermeria en veure que podia tractar-se d'una cremada. Va ingressar a l'hospital i va rebre l'alta per seguir les cures a la residència. L'evolució de les cremades era favorable, però va contraure una infecció respiratòria, se la va tornar a ingressar a l'hospital, on lamentablement va morir. Canviem completament de qüestió. Tots, pràcticament tots, seguim jugant a la loteria de Nadal, tot i que gairebé mai no ens toca. Per què no ho fem només per diners, sinó perquè tot el que representa el fet de comprar la loteria de Nadal? Comprar un número és una manera de compartir il·lusió amb les persones que ens envolten i sentir-nos dos parts d'un col·lectiu. Encara que siguem conscients que les probabilitats són molt baixes, la possibilitat de guanyar activa l'esperança i ens permet imaginar, doncs, com no, un futur molt diferent al que tenim. Aquest exercici d'imaginació ja genera una recompensa emocional abans fins i tot del sorteig. A més, la pressió social també influeix. Ningú vol quedar-se al marge si els altres els toca perquè han comprat un número. La loteria es converteix així en un ritual anual que reforça els vincles socials i dona sentit a la celebració. I avui vull donar-te un seguit de respostes sobre com has de gestionar els números compartits, per exemple, les participacions, o què passa si perds o et roben un bitllet. Els professionals de la Organització de Consumidors i Usuaris ens treuran de dubtes d'aquí uns instants. Enric García és el seu portaveu, amb qui comuniquem ara mateix. Enric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, vamos a ver, desde vuestra organización, de entrada, por lo que me habéis contado, recomendáis hacer siempre una fotografía del décimo, nada más comprarlo. ¿Por qué? A ver, explícanos.
Pues, por dos razones. Una, de seguridad, donde podamos acreditar que hemos comprado ese décimo en caso de pérdida, que es que, verás, lamentablemente, año tras año se producen episodios de este tipo, ¿no? De pérdida, de decimos que acaban en la lavadora, y esa fotocopia pues puede, de alguna manera, facilitarnos el acreditar que hemos comprado ese décimo. Y luego hay otra cuestión muy importante. Cuando compartimos, pues es la forma más adecuada de compartir lotería, pues con amigos, con familiares, con claro. bastante habitual en esta fecha. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer para hacerlo bien y sin problema es hacer una fotocopia del décimo,
vale.
que el depositario entrega a cada participante una copia firmada con el DNI, el nombre del depositario, en la que se indique la persona que juega ese número y la cantidad de euros determinada.
Claro, ¿no? Porque... Es lo... Sí, dime.
Sí, perdona. Esto es lo mejor que hay que hacer, claro. ¿no? Luego... si no se hace, bueno, pues puede aparecer problemas que de nuevo todos los años aparecen y que se reflejan en sentencias judiciales.
Vale. Porque, a ver, Enrique, ¿quién tiene derecho a cobrar un premio de la Lotería de Navidad según la normativa ahora mismo? Si yo extravío un número y lo coge alguien, ¿qué?
Bueno, pues a ver, el décimo es un documento al portador. ¿Qué quiere decir esto? Que quien lo tiene lo cobra. Por tanto,
ojo.
El depositario cuando se comparte es el que lo cobra. Y esto tiene dos derivadas. La primera es, si lo perdemos, ¿qué hay que hacer? Denunciarlo de forma inmediata y acreditar que lo hemos comprado. Por eso es importante tener esa fotocopia. Que el décimo era nuestro, con la tarjeta de crédito, si lo hemos pagado en una administración, en fin. Como podamos acreditar que somos los dueños legítimos de ese décimo. Cuando ese décimo se vaya a cobrar, avisando antes, como digo, con la denuncia, a la policía y al Organismo Nacional de Lotería, cuando de ese décimo se vaya a cobrar, pues ya se verá quién es el poseedor legítimo. Si el décimo no lo han robado, lo han perdido y acuden a cobrarlo, pues en ese momento nosotros acreditaremos que somos el titular legítimo. Y hay otra cosa importante en cuanto a las cuestiones fiscales, ¿no? ¿Qué ocurre cuando... Bueno, esto va a ser un problema... desgraciadamente para muy poquitos los afortunados en este sorteo de lotería, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cobramos el décimo en el banco? Pues que Hacienda no distingue. Hacienda, si dice que tú eres el depositario, lo cobra y tú eres el obligado a pagar esa parte de impuesto, que es una retención automática del 20%, y te imputan esa renta a ti. Por tanto, si es un décimo compartido, hay que acudir al banco todos y decir cada uno cuál es su parte para que el impuesto también se reparta entre los distintos beneficiarios.
Claro. Enrique, otra cuestión, precauciones a tener en cuenta cuando compramos un décimo por internet. Esto es muy importante, me imagino, ¿verdad?
Esto es muy importante. Claro. Solo hay que hacerlo a través de directamente la online, el Organismo Nacional de Lotería o las administraciones de lotería acreditadas. Nosotros en ningún caso recomendamos comprarlo por internet a través de otros intermediarios que no sean los oficiales. El décimo online tiene toda la seguridad siempre que se hace a través de esos intermediarios autorizados. Y atención cuando nos ofrecen lotería fuera de esos canales, porque no solo es que perdamos el dinero, también podemos sufrir algún tipo de ataque, phishing, claro. o problemas de esta naturaleza.
Sí. Dos cuestiones más. Primero, el régimen matrimonial en el reparto de un premio de lotería, ¿cómo influye? ¿Qué se debe hacer, Enrique?
Pues el tema es que el matrimonio, en términos generales, si el matrimonio es en gananciales, se reparte el 50% cada uno. Si el régimen de separaciones de bienes, pues el premio es de quien lo ha comprado, salvo que se pueda acreditar que el décimo se ha comprado a media. Así que cuidado también con los décimos entre matrimonios, que luego a la hora de tocar los problemas surgen, efectivamente. Bueno. Como digo, es un problema que lamentablemente va a afectar a muy poquito. Espero que algunos oyentes de COPE Cataluña tengan estos pequeños problemas a partir del día 22.
Enrique, ya para acabar, ¿qué diferencia hay entre cobrar un premio inferior a 2.000 euros y uno superior a esa cantidad? ¿Hay algún cambio importante, alguna diferencia?
Sí, esto ¿Sí? es notable, y es que si el premio es inferior a 2.000 euros, se puede cobrar en cualquier punto de venta de la red de lotería, menos de 2.000 euros. A partir de 2.000 euros ya solo se puede cobrar en alguna de las entidades bancarias colaboradoras que están en la página web de la online, ¿no? Uh-huh. Y con una cuestión, y es que estos bancos no podrán cobrar ninguna comisión ni exigir ningún tipo de contraprestación.
Muy bien, pues Enrique García, como siempre, ha sido un placer escucharte y hayas aportado luz a estas dudas y preguntas que hay sobre qué hacer cuando compramos Lotería de Navidad, hacemos participaciones o hacemos también, pues eso, repartir una parte para ti, otra para mi hijo, para mi mujer, y las consecuencias que puede traer todo esto. Enrique, muchísimas gracias, hasta otra ocasión, y si no nos hablamos, feliz Navidad, ¿eh?
Pues moltes gracias, feliz Navidad y mucha suerte el día del sorteo.
Acaba de arreglarlo, y bon Nadal, dilo.
Y bon Nadal, claro, por supuesto.
Gracias, Enrique, hasta otra.
Dije que te olvidé.
Heu escoltat els bons consells de l'Enrique García, de la OCU, i que tingueu moltíssima sort. Si heu jugat a la loteria, encara esteu a temps. La grossa, la sorteja el dilluns, vull dir que encara podeu comprar-la. Nosaltres el que farem ara és fer una petita pausa per publicitat i després et dono tots els detalls de l'informe FOESA, elaborat per Càritas Barcelona, que situa de nou a la vivenda com el gran problema, amb unes xifres terribles. 225.000 llars i 730.000 persones afectades. Tot això t'ho detallo d'aquí 2 minuts i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Reyes Magos, este año no quiero juguetes, quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu avançava fa un moment, una de cada quatre persones de la diòcesi de Barcelona té problemes de vivenda, segons l'informe FOESA elaborat per Càritas Barcelona. L'ONG de l'Església Catòlica demana pactes i finançament urgent per abordar la problemàtica de l'habitatge. Adrià Suárez.
Càritas afirma que el preu de l'habitatge augmenta molt més ràpidament que els salaris, fet que fa que trobar un pis digne i assequible sigui gairebé una qüestió de sort. Segons Eduard Sala, director de Càritas Barcelona, aquesta situació afecta més de 225.000 llars i més de 730.000 persones.
L'habitatge, principal factor de desigualtat, val? Estem parlant que una de cada quatre persones de la població de la diòcesi està patint dificultats relacionades amb l'habitatge, no? I estem parlant de 225.000 llars, 730.000 persones amb noms i cognoms, persones úniques.
L'estudi també alerta que només el 45% de la població viu amb integració plena, mentre que gairebé el 38% es troba en una situació d'integració precària. Sala afirma que les persones estrangeres pateixen una exclusió social molt més elevada i un de cada quatre menors viu en exclusió, sobretot en llars amb dificultats d'habitatge i ingressos freqüents.
Els grans, els que estan pagant clarament el peatge d'ocupacions de molt baixa qualitat que no permeten viure dignament són les persones migrades i els joves.
Des de Càritas asseguren que el problema no són les persones, sinó el sistema.
Les vendes de cotxes elèctrics a Catalunya han experimentat un creixement significatiu aquest 2025 amb dades que mostren un impuls notable en la quota de mercat. Així, un de cada quatre cotxes venuts a Catalunya aquest any és un vehicle electrificat, incloent-hi híbrids, endollables i elèctrics purs. Catalunya lidera la venda a Espanya del cotxe elèctric, arribant a concentrar el 40% de totes les matriculacions de vehicles electrificats durant el mes de juliol de 2025, amb un total de 9.000 unitats venudes aquell mes. Al maig d'aquest any, del 25, Catalunya va assolir la xifra total de 109.000 vehicles elèctrics matriculats en el seu parc automobilístic, amb un increment mensual de prop de 10.000 cotxes. Això té una derivada. El sector mecànic alerta que falta formació per reparar aquests cotxes, un problema que se suma a la falta de professionals que pateix aquest gremi. La patronal demana incentius perquè els joves estudiïn mecànica. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, parlem d'aquesta situació que hi ha als tallers mecànics de Catalunya. Ho hem fet amb Carlos Teixeira, que ens ha confirmat la realitat. Falta mà d'obra, ho ha dit aquest matí, concretament, Herrera en COPE, Catalunya i Andorra.
Sí, una falta de personal, Carles, que afecta a prop dels 7.000 tallers mecànics que hi ha a Catalunya. Gairebé 5.000 són a la província de Barcelona. A Catalunya recordem que el sou d'un mecànic de mitjana és d'uns 2.000 euros mensuals, 24.000 euros anuals, amb un creixement a partir de l'experiència. Però falta mà d'obra. Hi ha un salt generacional que s'intenta revertir. Carlos Teixeira, mecànic, admet els problemes que hi ha.
Que falta mecànics de tot. Vale. I ens en fa falta pel món de l'automoció en general, igual de maquinària, igual de camions, igual de cotxes, igual de carrosseria. Estem fent unes xerrades pels instituts i anem a visitar centres d'ESO i de batxillerat i tal, sí. A visitar per oferir-los, per donar-los a conèixer el nostre sector. Què fem als tallers mecànics? Per a veure si podem començar a captar una mica de talent, que ens fa falta, evidentment, ens fa falta.
I ara entra el cotxe elèctric. Encara la majoria va al taller de marca, però ja s'obre el mercat. El preu mitjà d'una reparació d'un cotxe elèctric varia molt, però estudis recents suggereixen que una reparació per sinistre pot rondar entre els 4.000 i els 5.000 euros. És més barat el manteniment rutinari d'un cotxe elèctric i no pas d'un cotxe de combustió, perquè hi ha menys peces. Amb l'elèctric seria uns 370 euros l'any, pel de combustió supera els 500 euros. La substitució de la bateria és el gran cost. Oscil·la entre els 8.000 i els 20.000 euros, depenent del vehicle, però encara sovint està coberta per una garantia inicial de 8 anys. Carlos Teixeira reconeix una perícia especial per tractar aquests nous vehicles.
Quan estem parlant de vehicles amb alta tensió, aquell vehicle és més complicat, has de prendre mesures de protecció per reparar aquell vehicle. Pots ficar les mans allí i allí et pots quedar
fregit,
electrocutat, sí. I per això fa falta tècnics especialitzats. No ens pot entrar un vehicle d'aquests al taller,
d'acord,
i obrir el capó i començar a tocar. No. Hem de tindre les nostres mesures.
Hi ha una cosa clara. Els tallers mecànics se canviaran perquè hi ha una tendència al futur. Ara s'estan venent els cotxes que d'aquí uns anys aniran al taller. És la segona etapa d'aquesta venda.
El senyor Mario Pinilla és el president de l'Associació d'Automoció de Lleida, que ha alertat fa pocs dies d'aquesta manca de mecànics per a cotxes elèctrics. Senyor Pinilla, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, com podem explicar als oients doncs, que la venda de cotxes elèctrics funciona raonablement bé, jo no sé si ha augmentat molt o poc, però la formació mecànica no s'acaba d'adaptar a aquesta nova realitat de que el cotxe elèctric a poc va agafant més embranzida. Què passa?
Bueno, en principi tenim una manca de professionals en general dintre del nostre sector. He de dir que la taxa d'atur al nostre amb automoció és zero. I tot i que estem tirant de gent de l'estranger, de fora del territori, per intentar cobrir aquestes places, després tenim una altra realitat, que com molt bé has dit, el tema de l'electrificació, que està en pujada i les vendes cada vegada són més altes pel tema de la descarbonització, resulta que a les aules no s'està donant absolutament res o se passa molt pel damunt de lo que és l'electrificació. Aleshores, sí que des de les marques i els concessionaris se va formant als professionals, però els futurs professionals que vindran a reparar aquests vehicles, el que puguin ser tallers multimarca, no estan rebent cap mena de formació a les aules en aquest sentit. No hem d'oblidar que tot el que són vehicles elèctrics són vehicles d'alta tensió.
Clar.
I llavors, aleshores necessiten uns coneixements i uns protocols abans de manipular aquest tipus de vehicles. Llavors, pues, és una cosa una mica preocupant de el que està passant.
Molt bé. Així doncs caldria modificar una mica els currículums formatius per tal que es potenciés la reparació dels vehicles elèctrics. Canviar aquests currículums, doncs, no?
Sí, per descomptat. Vull dir que el primer que s'ha de fer és una modificació del tema curricular que s'ajustés a la realitat del que s'està visquent als tallers, que està totalment fora de lloc. I després, no sol això, hem de tenir en compte que per reparar aquest tipus de vehicles, com ja he dit, fa falta una sèrie de protocols, però també fan falta uns espais i una sèrie d'EPIs per poder manipular aquests vehicles. Llavors, l'altra problemàtica és que hi ha centres que sí que ho podran fer, però hi ha centres que no perquè per espai, perquè necessita un espai delimitat per manipular aquest tipus de vehicles. En cas d'accident, han de ser coneixedors que necessita una quarantena que també ha d'estar a l'exterior. Bueno, hi ha una sèrie de protocols, vale, pel tema de la reparació d'aquests vehicles. I és una cosa molt important pel futur dels nostres professionals i pel futur dels tallers. Si volem que això tiri endavant.
Com el deia fa un moment, a poc va augmentant la venda de cotxes elèctrics, però això, si mirem de cara al futur, si mirem de cara a 10 anys, aquesta manca d'especialistes per reparar aquests cotxes elèctrics, quines conseqüències pot tenir això de cara a aquest futur que jo plantejo, per exemple, a 10 anys?
A 10 anys, la mancança no sol per la reparació, per a comer el que és el tema de l'electrificació, tot i que ahir ja va sortir la notícia que segurament en 2035 se continuaria vehicles de combustió interna amb una sèrie de combustibles i amb unes exigències mediambientals molt més altes, però el cotxe elèctric té la seva... O sigui, tindrà el seu espai i serà un vehicle més. De fet, penso que abans de l'hidrogen serà el salt natural d'aquests vehicles. Llavors, quina és la problemàtica? El primer, si ja no tenim professionals, tal com concebim avui els tallers, que tu truques i te donen una cita, doncs passi la setmana que ve per fer el que se tingui que fer, doncs el que passarà és que deixi el vehicle aquí i ja li trucarem quan se pot reparar aquest vehicle.
Sí, a vegades això, necessites el vehicle i no pots esperar molt temps que te'l revisin o facin una reparació. Mario, per què creus que hi ha, o que els estudis d'electromecànica, d'això que estem parlant entre els joves, té tan poca sortida o desperten tan poc interès, tot i que hi ha demanda laboral, com també es comentaves tu, Mario?
Bueno, en primer lloc, ha hagut un maltracte durant molt temps de la formació professional en general, no sols amb automoció. No se li dona la importància que tenia i ara, senzillament estem pagant les conseqüències de tot això. Després, un desconeixement. Nosaltres estem en un projecte que se diu Fem Sectors a través de l'ACOE d'aquí de Lleida, en la qual donem als que estan abans de saltar als instituts donant a conèixer el que és l'automoció. I, curiosament, molts dels nois i noies des que s'imparteix aquesta xarra, no?, que els expliques què és l'automoció, què és un taller, hi ha una desconeixença molt gran per part dels joves. Sembla que amb la quantitat de vehicles que hi ha, no?, i a casa seva tothom té el seu vehicle, doncs hi ha una desconeixença molt gran per part dels joves de que els cotxes s'espatllen i s'han de reparar. És una cosa molt curiosa, però que ens ha fet palesa a l'hora de... quan hem estat donant aquestes xerrades que fem, no?, als instituts. Llavors, després, pues, bueno, també fa falta una mica per part de les famílies. És igual de digne i es guanyaran igual o millor la vida treballant, per exemple, en aquest cas, amb un taller, que fent qualsevol carrera que pot arribar a una frustració perquè no poden trobar treball de lo que, de lo que han estudiat.
Molt bé.
Això és un altre problema. O sigui, és una cosa molt extensa, ¿vale? Hi ha
moltes coses a...
Sí, molt, dintre d'això hi ha molts fons oberts, sí, sí. Les necessitats de la joventut no són les mateixes que fa 10 anys, sí, sí. No seran les mateixes que d'aquí 10 anys més, i llavors no estem, jo penso que no estem entenent una mica quines són les necessitats dels joves, cosa molt important, i quina és la seva demanda, i nosaltres potser no estem explicant bé quin serà el, quin ha de ser el seu futur. Això és una altra cosa també a treballar, sí, sí. Que crec que és una cosa que s'ha de fer-los reflexionar, mm-hmm. que... Bueno, s'ha de treballar, evidentment,
s'ha de treballar, evidentment, i els particulars.
Per tirar endavant.
Molt bé, doncs queda aquí analitzada aquesta situació, aquesta manca de mecànics per a cotxes elèctrics. Ho hem fet amb el senyor Mario Pinilla, que és el president de l'Associació d'Automoció de Lleida. Esperem que hi hagi una sortida ràpida, que es puguin formar nous professionals que siguin d'aquí i que els joves que han escoltat aquesta entrevista doncs apostin per aquesta branca. Mario Pinilla, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Doncs enfilem la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra, com cada dia m'acompanya, com quasi bé cada dia m'acompanya el Joan Batlloré. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05 Esports COPE, ahir un glupet de Copa de bon gust amb la victòria del Barça, avui segon glupet de Copa amb el Real Madrid, però en què passa, no?
Doncs sí, el Barça hi va treure endavant aquesta eliminatòria de setzens de final de la Copa del Rei a partit únic. Li va costar, per això, un típic partit de Copa on et trobes amb un rival molt motivat, que es tanca al darrere, amb un camp de reduït les dimensions i li va posar les coses al Guadalajara difícils al Barça, però al final victòria del Barça per 0-2. Els gols van arribar al tram final del partit. Christensen va fer de cap al 0-1 i després Rashford al temps d'afegit amb una acció de contraatac va fer el 0-2. Ter Stegen va ser la sorpresa en l'alineació, va ser titular, va tornar ahir després de molts mesos a ocupar la porteria del Barça. Lamine Yamal va disputar els 90 minuts del partit i Cuba sí, tot i la seva joventut, té només 18 anys, va complir el seu partit número 100 ja amb el Barça. El Barça, per tant, que avança als vuitens de final i avui, efectivament, li toca, entre d'altres, jugar al Real Madrid. Jugarà a partir de les 9 de la nit al camp del Talavera de la Reina, un equip que és com el rival del Barça d'ahir, de primera federació de la zona, està classificat a la zona baixa d'aquest grup 1 de la primera federació. L'Espanyol escoltarem avui a Omar, que finalment no jugarà amb el Marroc la Copa d'Àfrica i que ahir va estar amb el Rei, a l'Hospitalet. El Barça femení juga avui partit de Champions al camp del París. Ja l'equip de Pere Romeu, virtualment classificat pels quarts de final de la competició. Aitana, que segueix sent baixa, ahir va guanyar el seu tercer de best consecutiu. I en bàsquet segueix en gran línia el Barça de Xavi Pascual. Ahir va guanyar a la pista del París en partit d'Eurolliga per 69-85. Avui juguen el Manresa a l'Eurocup i el Joventut a la Champions.
Gràcies, Joan. Esports COPE, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa.
Gràcies, en Gerard.
No marxeu, de 15 segons arriba Pilar García Muñiz. Com sempre, comença la tarda i la Pilar i el seu equip ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.